Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida. Puntuals, com sempre, són les 12:20 minuts. Dijous avui, 31 de gener del 2019, acabant ja aquest primer mes de l'any. S'ha acabat ja allò de la cuesta d'enero, mira. Sí que és veritat que hi ha cases que ens dura una mica més, eh? Que com entra cap al febrer. Però mira, escolta, si li vols posar bona cara avui, 31 de gener del 2019. Hores d'ara amb 6 graus a la ciutat de Lleida, amb un matí doncs, que ha alternat entre el núvol i la pluja. Buscarem, com sempre, la previsió meteorològica amb l'Anna Borrell. També farem un repàs ràpid a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Parlarem d'una proposta d'espectacle de cor de teatre que ens proposen aquest dissabte a 8:45 al Teatre de la Llotja, Troia. Ja veureu que és espectacular, eh? També parlarem de salut i nutrició amb el Christian Didier i obrirem la finestra dels records del Joan Bellmunt per arribar a la una. A partir de la una, la nieve en la Cope, com sempre, amb David Velasco i l'actualització de tots els nivells de neu i estat de les pistes de les principals estacions hivernals. 6 graus, hores d'ara a la ciutat de Lleida. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui tornem a tenir un cel amb alguns intervals de núvols, tot i que aquesta hora s'ha aclarit una mica, i tornarem a tenir algunes precipitacions a l'àrea del Pirineu, especialment a última hora del dia. La cota de neu la tenim entorn a 1.600-1.800 metres, pot arribar a pujar més, amb riscos per allaus, doncs, avui més aviat al Pirineu. De fet, les temperatures tornen a pujar, la màxima del dia marcarà 13 graus a Lleida o Balaguer, fins a 12 a Tàrrega, 10 graus a la Seu d'Urgell i 9 a Viella. El vent continuarà suau, variable, amb tendència a bufar d'oest i sud-oest. Demà divendres tornem a tenir aquests intervals de núvols, probablement també plogui una mica, sobretot al matí. Pluges més freqüents al Pirineu, amb nevades a partir de 1.400-1.600 metres, encara que la cota de neu demà tornaria a baixar fins a 800 o 1.000. Tanmateix, les temperatures no esperem que variïn molt. Hi haurà mínimes de 4 graus a Lleida, 3 a Balaguer i a Tàrrega, 4 sota 0 a la Seu d'Urgell i 2 graus negatius a Viella. El vent continuarà suau, variable, amb tendència a bufar de ponent o de Garbí.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Però és que avui no la acomiadem encara perquè volem parlar una estona més amb ella i perquè la conegu una mica més. Anna Borrell, què tal? Com estàs de nou?
Hola, bon dia, com esteu?
Per què parlem avui amb l'Anna Borrell després d'aquesta predicció meteorològica? Doncs perquè l'Anna Borrell, almenys ara temporalment, ens diu adeu.
Doncs sí.
Ens diu adeu a les previsions meteorològiques, eh?
De moment, sí, sí.
Anem a explicar-ho, perquè tot això és veritat que l'Agència Estatal de Meteorologia doncs atreu a concurs durant no sé quants anys quina empresa s'ha de fer càrrec de posar veu a les prediccions meteorològiques i doncs demà, que ja és 1 de febrer, hi haurà aquest canvi d'empresa, per tant, per això perdem a l'Anna Borrell.
Serà una sorpresa, a veure sí. Què teniu.
Sí, sí, sí. Escolta, et volia preguntar, Anna, perquè tu t'has dedicat a això els darrers...
9 anys.
9 anys.
Sí, en part. En part faig aquesta feina, però clar, jo tinc el meu petit estudi muntat i feines que faig com a locutora professional, o sigui, ja sigui esports de televisió, per ràdio, em toca fer de tot una mica, eh? Em pots sentir les megafonies del Cap Bravo, per exemple.
No, perquè tu no ets meteoròloga.
No. Jo sóc periodista, locutora.
Jo ho dic perquè jo la primera vegada que vaig parlar amb l'Anna Borrell fora de la predicció, li vaig preguntar, escolta, però la setmana vinent quin temps farà? I em va dir, no t'equivoquis.
Ni idea.
No sóc meteoròloga, jo.
No, a mi em toca interpretar què és el paper que fem i que el que farà també, suposo, el pròxim locutor que tingueu. Som locutors. Nosaltres interpretem la informació que ens serveix l'Agència Estatal de Meteorologia i la donem, l'expliquem una miqueta més d'una manera com que pugui arribar més a l'audiència.
Però escolta, Anna, tu després de 9 anys, un dia al vespre, sí, segons el temps que fa, per on bufa el vent i el color del cel, tu ja dius, escolta, demà plourà.
Ricard, això em passa, eh? O sigui, ahir anava pel carrer i vaig trobar un exprofessor de l'escola, etc. I em diu, quin fred que fa, perquè ja ho sap com tothom, no? I clar, al final acaba sent de meteoròleg i quasi com obligat. I dic, no, això és torp, és vent que ens arriba del Pirineu i que manté el cel així com... I acabes entenent-hi tot, saps? I bueno, sí.
És veritat que són 9 anys.
La veritat és que també és una feina que és bonica, eh? O sigui, acabes entenent-hi, t'agrada explicar realment com es diuen els vents i com es diuen d'aquella manera diferent a cada comarca, no?
A més, et diré una cosa, Anna, el temps, jo sempre he defensat que és la informació més escoltada de tot mitjà. Eh?
És veritat.
Això, el temps és l'estrella.
Té molta audiència, sí.
Molt bé.
Molta audiència.
Anna Borrell, escolta, ja ho has dit abans, ets locutora de doblatge, de publicitat, et trobem a la web www.annaborrell.com, busqueu-la, Anna amb dues enes, borrell.com, tot junt.
Si necessiteu una veu, aquí estic.
Escolta, de totes maneres, Anna, sí. Sé que també has fet les teves històries amb el cant.
Sí, mare de Déu, i tant.
També cantes.
Ara ho tinc una mica com deixat de banda, eh?
Però va sortir a la televisió i tot?
Sí.
Amb un concurs?
Sí, de fet, jo vaig estar molt de temps, he fet gospel, bàsicament, i vaig estar cantant amb un dels millors grups de gospel que hi ha, i bueno, vam estar gravant també per la Marató de TV3, hem fet coses, he fet bastantes coses, però arriba un moment que tot són etapes, no?
Clar.
Igual que això, que tot... Ja toca canviar, també, eh?
Vull
dir que m'agrada molt el temps, però també em toca fer altres registres.
Doncs escolteu, si voleu seguir en contacte amb l'Anna Borrell, a www.annaborrell.com, allà trobareu doncs, les seves propostes professionals que si necessiteu una veu, de veritat, ja sabeu quina veu té. Vaja, vull dir, que els oients nostres saben perfectament...
Moltes gràcies.
...quina és la veu de l'Anna Borrell. Escolta, que ha estat un plaer coincidir...
Igualment,
tots aquests anys.
Et trobaré a faltar.
Nosaltres et trobem molt a faltar quan... O tenies algun problema d'afonia o anaves de vacances. Això ho tenim controladíssim.
Tingut alguna baixa per afonia, eh?
Sí, ho sé, sí. Per això.
Sí, sí, sí.
Però vaja, que és aquesta... Suposo que la gent que sortim cada dia amb un mitjà de comunicació, al final que els que ho escolten, en aquest cas jo també, te l'acabes fent teva, aquella persona. És com si fos ja una amiga més,
de la
no?
casa,
sí, 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 sí,
sí.
Tot i que he de dir que amb l'Anna Borrell personalment no ens coneixem.
No ens coneixem.
Que ja hi hauríem de posar remei amb això.
Sí, he de venir fins a Lleida i fer-vos una visita, però ja, eh? Ara que tindré més temps,
doncs
no?
Mira, ja saps on has de fer una parada.
Doncs vinga.
La cadena Copa de Lleida. Anna Borrell, que ha estat un plaer escoltar-te tots aquests anys. Una abraçada, que et vagi tot molt bé.
Igualment, a vosaltres, un petonàs.
Copa Lleida.
Estàs informat.
Doncs avui ens ha fet aquesta predicció meteorològica l'Anna Borrell. Tercer, comencem parlant de successos, i és que ahir va haver un aparatós accident entre Ronda i Campón. Un conductor novell que va resultar ferit lleu va volcar amb el cotxe a la carretera WL11 entre el passeig de Ronda i el barri de Campón. L'accident va tenir lloc cap a 6:45 de la tarda per causes que es desconeixen. El conductor i únic ocupant va perdre el control del turisme i va acabar volcant i xocant contra el mur de protecció, segons ha informat la Guàrdia Urbana. I la Comissió d'Urbanisme emet informe sobre el nou POUM de Lleida. L'òrgan col·legiat valora positivament les línies generals del document amb un seguit de consideracions a incorporar. I l'Audiència de Lleida arxiva el cas del ferit crític en un accident de puenting aquest a Esterri d'Aneu. La sala descarta mala praxi de l'empresa i diu que l'arnès, que es va trencar, s'havia estat utilitzant amb normalitat durant 2 anys i el mateix dia de l'accident. Per tant, doncs descarten aquesta mala praxis i ho atribueixen a un accident. I Urban Sketchers d'arreu de Catalunya difondran la Seu Vella a través dels seus dibuixos, un conjunt monumental que acollirà la quarta trobada USK de Catalunya el proper 4 de maig, organitzada per aquest moviment a Lleida i que comptarà amb uns 200 participants. Parlem d'esports, ho fem amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
Supera els teus límits. Uneix-te als grans i viu intensament amb la nova gamma SUV de Hyundai. Pots fer-ho amb la tecnologia, seguretat i el disseny del nou Tucson. Amb una allau de connectivitat, caràcter urbà i estil amb el Kona, o amb la sofisticació, luxe i l'espai del nou Santa Fe. Nova gamma SUV de Hyundai. Tu el tries. Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs parlem de victòria d'aquest partit intersemanal d'hoquei que van jugar ahir al pavelló 11 de setembre. Lleida llista 2, Calafell 0. El que fa que el Lleida llista pugi fins a la cinquena posició, hores d'ara, amb 30 punts. Per cert, que també amb esports, s'ha denunciat que la Volta Ciclista a Catalunya no passa per Lleida. De fet, només ho fa uns quilòmetres a la sisena etapa i doncs des de Ponent s'ha fet aquesta denúncia.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ara sí, que estem nosaltres ja, Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Amb la Mari Carmen ja sabeu que fem memòria cada dia, recordant tal dia com avui, però de fa 25 anys, i tancant més també, un 31 de gener de l'any 1994.
Efectivament, un dia en el que es va cremar el Liceu de Barcelona, però en parlarem demà àmpliament. La notícia la donarem demà perquè tots els mitjans de comunicació ens en van fer ressò el dia 1 de febrer. Però va ser una tragèdia que es va seguir molt, molt de prop. Els companys de la cadena COPE a Barcelona la van seguir directament i nosaltres des d'aquí de Lleida amb connexions molt especials amb Barcelona perquè va ser una cosa molt traumàtica. Però bé, en parlarem demà àmpliament. Avui ens n'anem a la plaça Major, comencem amb successos, la plaça Major del poble de Montferrer, on es va produir una tragèdia que va commocionar a tota la població. Montserrat Massana i Vila, de 35 anys, es va disparar un tret amb un rifle de caça que li va produir la mort. Caram. Després de disparar amb la mateixa arma a la seva filla, de 9 anys, que també li va causar la mort. Detrás d'aquests fets s'amagaven molts problemes familiars. Montserrat Massana vivia amb els seus pares i estava en tractament psiquiàtric degut a les fortes depressions i algunes temporades havia estat ingressada en un centre psiquiàtric. També el carrer Major de Lleida va plantar cara a la crisi i volia obrir nous comerços. L'associació va celebrar la festa de la Mare de Déu de l'Arcada amb diferents actes commemoratius, una missa a la parròquia de Sant Pere, en la façana de la qual hi ha la imatge de la Verge de l'Arcada. Un sopar de germanor, xocolatada pels petits, i també el diumenge següent oferirien un esmorzar als ancians de la residència Juana Jugan de la nostra ciutat. O sigui, unes festes que es feien llavors molt sonadetes amb els veïns i els comerciants del carrer Major, que això doncs va anar desapareixent. També el Patronat Intercomarcal de Turisme Terres de Lleida va elaborar un ambiciós projecte per vendre el seu turisme a Europa. L'oferta es donaria a conèixer en un total de 12 països, per lo que es va decidir acudir a les fires en les que es podia captar turistes per Lleida i en les que hi havia algunes que eren vinculades amb el caravaning. També mos interessava la cosa de l'acampament, de l'acampada, no? Caravaning, la zona de les cases rurals i tot això. I acabem parlant de la paeria que va tenir que regular el mercat d'antiquaris de la Rambla de Ferran per evitar que es degenerés. El col·lectiu de paradistes assegurava que el negoci no era rentable i van amenaçar amb abandonar les parades. Una fira que s'encaminava cap a la seva especialització.
Molt bé. Gràcies, Mari Carmen.
Res més, fins demà.
Piensa dónde estás y dónde te gustaría estar. ¿De vacaciones en un crucero Disney? Imagínate a los niños jugando, tú disfrutando de una cena romántica y el día termina con Mickey y sus amigos viendo todos juntos los fuegos artificiales. Vive la magia de un crucero Disney con Viajes El Corte Inglés. Podrás pagar en 3 meses. Consulta condiciones.
Liarte. Pensar que para ahorrar tienes que tener todos los seguros en la misma compañía.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Cariño, tenemos que instalarnos una alarma ya.
¿Y eso?
Ayer robaron a los de enfrente y no tenían alarma.
Uf, ¿están bien?
Sí, por suerte no estaban en casa. Podían haber entrado perfectamente en la nuestra.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Les que escoltes ara a través de la ràdio són les veus de cor de teatre, però és que, aviam, és maco escoltar-les a través de la ràdio, però us asseguro que res comparable com veure'ls en directe. Ja saps que sempre et recomano anar a veure els espectacles en viu i en directe, perquè no només ho veuràs o ho escoltaràs, sinó que, a més, ho viuràs. I això passarà amb aquest tema que estàs escoltant i d'altres, eh? Aquest proper dissabte a 8:45 a la Llotja, on veurem la Troia, una veritable odissea que ens ofereixen des del Cor de Teatre. I per parlar de tot plegat, doncs avui està amb nosaltres el David Costa. David, què tal? Bon dia.
Bon dia.
David Costa és director de la companyia Cor de Teatre, codirector de l'espectacle Troia, una veritable odissea, i a més, ets guionista, eh? Has fet l'adaptació.
Sí. Cor de Teatre com a companyia aventurera i pionera amb el que és aquell llenguatge de fusionar la polifonia vocal, apropar els grans clàssics de la música al gran públic. Aquesta vegada ens hem atrevit també a apropar una obra literària, una obra literària com és l'Odissea, com mai us l'hem explicat, no? O com mai ningú us les ha explicades d'aquesta manera, amb la música més imprescindible i amb una posada en escena doncs, molt dinàmica, molt plàstica, i bé, una bona aventura i per tots els públics, i que espero que en gaudiu moltíssim aquí a Lleida.
Home, a mi m'han enllaçat uns vídeos i he vist unes parts només, perquè repeteixo, que això on se viu millor és assegut a la butaca, al Teatre de la Llotja, aquest dissabte a 8:45 del vespre, allí és on realment es viurà, però m'ha semblat i molt impactant, és a dir, no escatimeu en res a l'hora de posar en escena. Evidentment, les veus, doncs és allò, no?, la cirereta, però la posada en escena és maca.
Sí, a veure, hem buscat, estem parlant d'una obra on la mitologia i els temes més universals hi són presents, per tant, tots ens hi podem sentir implicats, sí. No? Veurem una gran guerra provocada doncs, per un conflicte amorós i sobretot també doncs, les aventures d'un dels herois de la Guerra de Troia de retorn cap a Ítaca, cap a casa seva, no? Doncs també un viatge per les dificultats que ens trobem tots el dia a dia amb el nostre camí, amb la vida i com a metàfora de la vida de cada un de nosaltres. Però tot això no ens ha d'espantar, anirem a totes les famílies perquè veureu com d'una manera molt propera us aproximem a la mitologia més important grega, aquests episodis èpics on hi ha aventura i que des de la mirada un punt de paròdia, un punt humorística, doncs aproximem també aquesta obra amb màxim respecte doncs, per qui pateix també les guerres, perquè de guerra n'hi haurà. Però és un espectacle que és molt plàstic, molt divulgatiu i molt pedagògic pels qui es vulguin introduir en aquestes aventures èpiques que han sigut fundacionals de la nostra cultura i també pels experts, no?, que veuran com aquestes obres literàries doncs, els hi aproximem o els hi expliquem d'una manera original només amb la veu cantada, sense text parlat. Per tant, aquesta fusió dona un ventall i anima molt el públic doncs, a venir en aquest sentit, no?, per descobrir pedagògicament o molt específicament doncs, aquestes obres i que puguin arribar doncs, a emocionar a tothom. Un espectacle molt emocionant, amb música en directe i 30 actors a l'escenari, no? Mm-hmm. Cosa difícil de veure actualment.
No, m'agrada que ho haguis explicat així perquè de vegades un diu ui, això no és per mi perquè n'he de saber o hauria de saber. No, escolta, no. Això és per tothom.
Té totes les lectures i bàsicament el missatge de Cor de Teatre és aquest, no? De com la música clàssica més imprescindible, perquè les Valquíries, no? O música de Mozart, o Händel, Wagner, Purcell, molts compositors, les cançons les reconeixeràs, però te les posem tretes de context en un altre lloc, que dius, ostres, aquesta música m'il·lustra aquestes escenes, no? Per tant, com només amb la veu podem explicar una història universal, però que, com deia, no? Té moltes capes perquè tothom ho pugui entendre, no? I, esclar, la veu, tota capella, t'arriba a emocionar pel que t'expliquem, per la potència de les veus i per la plasticitat i les coreografies que ha muntat en Joan Maria Segura Bernades, el director escènic del muntatge, conjuntament amb en Xavi Erra i la Marta Rafa, que han fet doncs, l'escenografia i el vestuari respectivament.
És totalment a capella, eh? No hi ha part musicada o és totalment a capella?
És a capella, hi ha un espai de percussió quan creem doncs, les tempestes que el déu Posidó doncs, envia a les naus d'Ulisses. Hi ha percussió i diferents instruments, però per crear ambientació.
Oh,
però tota la banda sonora és a capella i bé, acompanya a cada gest dels personatges perquè doncs, puguin explicar amb el cos, puguem explicar aquesta història i amb la veu posar-hi la banda sonora i emocionar el públic. I com et deia, no ens ha de fer por el fet de dir, ostres, això de la mitologia, Troia, però Troia l'ha vist tothom, la pel·lícula, no? Troia d'en Brad Pitt, no? O d'altres, o l'Ulisses d'en Kirk Douglas, no? Aquestes pel·lis mítiques, per tant, hi gaudirà la gent que vingui a veure aquelles aventures explicades només amb la veu i pels 30 cantants intèrprets de cor de teatre.
Molt bé. Doncs aquest dissabte, al Teatre de la Llotja, 8:45 del vespre, també podeu trobar tota la informació a latemporadalleida.cat. Justament ara ho has dit tu, anava a preguntar, dic, escolta, aquestes 30 persones, com les definim? Cantants, actors, les dues coses, han de saber fer de tot, eh?
Mira, jo els defineixo com a equilibristes, saps? I a més, fent salts mortals sense xarxa. Per tant, imagina't uns trapecistes de circ donant totes aquestes tombarelles que fan a l'aire i, a més, diuen, saps què? Ho farem sense xarxa.
Imagina.
Per tant, molt, molt atrevits i, la veritat, que molt contents de poder estar a Lleida, d'haver omplert la sala gran del TNC aquest desembre. Per tant, amb una resposta del públic de totes les edats doncs, molt important i contents que haguessin confiat en nosaltres altra vegada per presentar aquest espectacle a la Sala Gran del TNC i ara doncs, començar la gira per Catalunya, doncs, començant per una gran ciutat com és Lleida i res, aquest dissabte ens veiem allà.
Dissabte, 8:45 al Teatre de la Llotja, ja us he dit, a latemporadalleida.cat, allí teniu tota la informació, fins i tot hi ha algun vídeo, perquè ara ho expliquem aquí, és a través de la ràdio, però a vegades necessites veure una imatge. També hi ha enllaçat un vídeo perquè us feu la idea, però vaja, jo crec que amb el que ens ha explicat el David Costa, has d'estar convençudíssim que és una gran oportunitat que tindrem al Teatre de la Llotja aquest dissabte.
Mira, quan van venir un altre reclam, d'alguna manera, van venir a la Llotja amb opereta, i li va agradar opereta, també, perquè és a vegades relacionen la companyia o els actors amb algunes obres, no?
Sí.
Dic, també per relacionar, si us va agradar opereta quan van venir, segurament devia ser el 2012 o així, que vam estar de gira per Catalunya, doncs, si us va agradar opereta, Troia continua el pas endavant de la interpretació i de portar el cant coral doncs, a les màximes conseqüències.
Molt bé. Troia, una veritable odissea aquest dissabte al Teatre de la Llotja. És una proposta que ens fan des de Cor de Teatre i avui hem parlat amb el seu director, amb el David Costa. David, escolta, moltíssimes gràcies per atendre'ns i que vagi tot molt bé.
A vosaltres, una abraçada. Fins dissabte.
La República del Fum, cafeteria-restaurant, amb un menú diari espectacular, sempre amb caragols i menú de marís complet per 25 euros, tot inclòs. Ens agrada la cuina multidisciplinària per a que us llepeu els dits. Els millors entrepans i burgers amb pa de vidre i tapes variades. Preparem la teva festa a sala privada per a 20 persones. A Corregidor Escofet 67, davant del camp de futbol del Balàfia. Reserves al 973-670-678 i a larepublicadelfum.com.
Si cada vegada que vas a esquiar és un gran dia, no deixis que el teu cotxe se'l carregui. A les pistes, a arribar-hi o no? Aquesta és la qüestió. A Tallers Lleida de Parking Vilella volem que hi arribis sempre. Amb una revisió ens avancem i prevenim possibles avaries derivades del fred i la neu. La tecnologia més avançada al servei del teu cotxe i de les teves jornades d'esquí. Tallers Lleida de Parking Vilella. Joan Baget 16, Lleida.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ara sí, que ja arriba aquest moment en el que parlem de salut i de nutrició. Com sempre ho fem amb el nostre nutricionista, des de Disanta Nutricions arriba el Cristian Didier. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard, bon dia.
Bueno, ja sabeu que el Cristian el trobeu a les xarxes socials, el trobeu a disantanutrición.com i també doncs, al canal de YouTube, on et van penjant vídeos, no només ell, també la gent del seu equip, que són força útils. I que nosaltres, aquí a la ràdio, vam dir, escolta, any nuevo, anem a fer alguna cosa nova, i vam dir, escolta, nosaltres cada mes ara ens esforçarem a complir un objectiu. i fem revisió el darrer dijous de cada mes i presentem també el del mes següent. Així que, Cristian, oye, ¿a qué nos comprometimos este mes de enero?
Este mes de enero dijimos de que haríamos una cosa tan simple como comer un poco más de fruta.
Vaya.
¿Verdad?
Simple y sana y vamos, y recomendable 100%.
Y fácil de hacer, ¿eh? Sí. También, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y dijimos, bueno, pues intentar tener fruta en casa, intentar tenerla disponible, que podamos... frutas fáciles de llevar y frutas también para comer en casa.
Sí, señor.
Comprar, tener en casa, ¿no? Entonces, muchas veces, ¿compras fruta? No compro. Ah, bueno, pues empezamos por ahí, ¿no?
Es que es lo primero, ¿eh? Además, normalmente en los supermercados, cuando entras, está en la zona de frescos quiero decir de frutas y verduras, y ahí tienes que hacer la primera parada sí o sí, y contar mínimo dos piezas de fruta por día y persona, ¿eh?
Sí, sí, desde luego. Entonces, pues bueno, la fruta, la compra tiene que ser importante en este tema.
Sí. O sea que... Yo ¿sabes qué he hecho? Uh-huh. Primero, ya lo hacía, pero ya me lo he acabado de asegurar, es empezar el día con una fruta, siempre, para desayunar.
Muy bien, es una muy buena técnica, porque esa que yo ya lo hago, ¿no?
Esa ya que me la quiten, ¿sabes? Esa ya la has hecho. Y después, ¿sabes qué he hecho también? Es en el postre de la comida, que siempre nos habían dicho que no se puede comer fruta en el postre porque fermenta en el estómago, pues yo me he puesto el yogur y una fruta.
Pues mira, perfecto. Además, rompiendo mitos y comiéndote tu segunda pieza. Perfecto.
Sí, 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 sí.
Sí, sí. Bueno, entonces vamos a plantear el reto de este mes, de febrero.
Venga.
Bueno, la idea de este mes...
¿Es fácil?
Es el concepto es difícil a veces, pero el tema es fácil.
Venga.
Tenemos que incluir alimentos de bajo índice glucémico, ¿vale?
Ah.
Entonces, esto, en otras palabras, significa que debemos incluir alimentos que no produzcan demasiados picos de azúcar en sangre, ¿vale? ¿Qué es el índice glucémico? Porque es un término que alguna vez hemos hablado.
No son las calorías que marca la etiqueta, ¿no?
No
directamente.
Tiene nada que ver con las calorías, no tiene nada que... Bueno, es un concepto que realmente forma parte de la salud y realmente a veces es el último que tenemos en cuenta y es muy importante. El índice glucémico te dice el tiempo que pasa desde que te comes un alimento con hidratos de carbono hasta que pasa la sangre, ¿vale? Si este alimento te lo comes, que tiene hidratos de carbono, pasa mucho tiempo desde que te lo comes hasta que pasa la sangre, tiene un índice glucémico bajo.
¿Y eso es bueno o malo?
Eso es muy bueno.
Vale.
Porque eso quiere decir que el intestino tiene que trabajar, se va absorbiendo poco a poco, entonces a poquito se va absorbiendo y va entrando en el torrente sanguíneo.
Uh-huh.
Pero si tú comes un alimento y enseguida pasa la sangre, eso quiere decir que tu intestino tiene que trabajar poco y que tu sangre y que tu cuerpo recibe un chute muy alto de hidratos de carbono en poco tiempo. ¿Me he explicado?
Correcto.
Entonces, se ha relacionado los niveles de sobrepeso, los niveles de riesgo cardiovascular, los niveles de inflamación con el índice glucémico.
Mm.
Entre alimentos si comemos alimentos con índice glucémico más bajo, mucho mejor para la salud que si son altos.
Perfecto.
¿Vale?
Por cierto, esto en las esto de las nuevas etiquetas de los colores, esto tampoco está reflejado.
Muchas veces no tiene nada que ver con esto, y de hecho es una de las cosas que discrimina, ¿vale?
Bueno,
porque tú puedes encontrar un alimento que más o menos es saludable pero tiene un glucémico más alto. Te voy a poner un ejemplo.
Venga, vamos a poner ejemplos de cuáles, de buenos o malos.
De los dos. Imagínate que yo te digo, vas a comer arroz hervido. Y te comes un arroz blanco, hervido, típico, clásico. Y yo me voy a comer un arroz integral, ¿vale? Con su pel y todo el tema, ¿no? Lo pones a hervir, arroz integral y arroz blanco. Te pregunto, ¿cuál crees que tiene menos tiempo en absorberse?
Bueno, este porque ya lo sé, el más refinado, siempre.
El más refinado. Pero es que es muy lógico,
el
¿no?
Blanco.
Todos pasan lo mismo. El blanco tiene menos tiempo en absorberse, entonces tienes un pico más alto. Pues de aquí viene todo el tema de que los integrales son más saludables que no los refinados, ¿no?
Ojo con esto, déjame que haga un inciso y a ver si no me equivoco. No es lo mismo, por ejemplo, hablando de panes, ¿eh? Porque ahora ya antes había había cuatro tipos de barras de pan y ¡pum! Ahora cuando te vas a la panadería o en la sección de pan de un supermercado hay tantos panes diferentes que es la pera. Pero bueno, no es lo mismo un pan integral que un pan con seis... ¿Cómo lo llaman ellos? Consells semillas o consells...
Sí.
Bueno, o sea, no es lo mismo, ¿no?
Bueno, el integral, Ricard, tú puedes tener un pan, o sea, la palabra integral significa que has utilizado una harina integral.
Uh-huh.
Y esa harina integral puede estar en un 5%, en un 10%, en un 20%, en un 50%, en un 100%.
Ah, vale.
Vale, entonces, tú puedes decirle, esto es un pan integral, pero has utilizado un 5% de harina integral. O sea que eso es blanco.
Vale.
Vale, en otras palabras, pero tú le puedes llamar integral. También le puedes llamar integral si utilizas alimentos ricos en fibra, como los frutos secos.
Ojo con la legislación en este punto,
sí,
¿eh?
Está claro, es bastante ambigua y entonces es engañiza, sí.
No, es que ahora me has desmontado una historia. O sea, yo compro pan que te lo venden como integral, uh-huh, y puede ser que tenga nada, un 10% solo,
sí,
de...
Sí, o menos. Ah. Sí.
O sea, legalmente está permitido llamarlo, sí, integral, ¿eh?
Sí, es integral porque se ha utilizado, hay unos porcentajes, pero el porcentaje es bajo,
vale.
Entonces, claro, bueno, ¿significa que es mejor que el blanco totalmente? Pues es posible. Lo que pasa es que cambia mucho el índice glucémico, pues muchas veces no. Puede ser que baje un poquito, pero que no sea tanto. Pues bueno, por eso un pan integral al 50, 60, 100% es un pan denso, moreno, de dentro.
Claro.
Si tú ves, lo ves muy morenito por encima, lo abres y es un pan blanco... Este pan tiene muy poca harina integral,
vale,
¿entiendes?
Vale.
Es que esto también a la vista se ve.
Bueno, el pan igual que el arroz, ¿no? El blanco,
¿vale?
Va directo a la sangre.
Lo mismo. Y hay alimentos que, por ende, por sí mismo, ya son alimentos de bajo índice glucémico. Por ejemplo, las legumbres. La legumbre es un alimento que tiene mucha fibra y entonces el intestino tiene que trabajar mucho para absorberlo y entonces pues se absorbe más poco a poco y afecta menos a la salud.
Cualquiera,
¿vale?
¿Eh?
Cualquier
garbanzos,
legumbre.
Lentejas...
Entre ellas tienen unas diferencias, pero en general, ¿vale? Entonces, hay tres alimentos de bajo índice glucémico que han entrado en juego y que son muy importantes y son los que yo animo a que sean el reto de este mes.
Venga, va.
De incluir estos tres alimentos que tienen bajo índice glucémico. El primero de todos son los guisantes.
Ah.
¿Vale? Es un alimento que lo tenemos como muy... Muy de acompañar, ¿no? Ese poquito de guisantes en el no sé qué. Lo pongo en el arroz, lo ponemos... Y nos olvidamos que es una legumbre, ¿vale? El guisante es una legumbre, no forma parte de las verduras. Tiene un índice glucémico muy bajo, la carga glucémica que tiene, porque los hidratos de carbono que tiene son bajos.
¿Mm?
Y os animo a que lo utilicemos como utilizáis cualquier otra legumbre. ¿Vale? Si la queréis hacer con un poco de caldo, con un poco de verduras, con un poco de carne incluso, con un poco de pescado, no lo dejemos solo como ese poquito de guisantes que ponemos en la ensaladilla o de guarnición en algún sitio o de acompañamiento, no allí tirados. Entonces es un alimento muy, muy especial, muy, muy especial y realmente le suele gustar a todo el mundo, no es un alimento que nos suela gustar. Entonces es muy 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 se puede trabajar de muchas maneras.
Oye, congelados y después al vapor, un plato entero con media patata o una patata también al vapor, también es un plato.
También es un plato. Uh-huh.
Y aceite de oliva y venga.
Y aceite de oliva ya. Y por ejemplo, si tienes un arroz blanco que lo quieres reducir el índice glucémico, ponemos un puñado de arroz blanco y un puñado de guisantes.
Uh-huh.
Y ya bajas el índice glucémico un montón. Entonces lo combinas un poco. Entonces, introducir el guisante.
Muy bien.
El segundo alimento que deberíamos incluir, y que es el más nombrado por todos y parece que es la panacea, es la quinoa, ¿vale? La quinoa ya la conocemos, todo el mundo la ha escuchado, hay gente que le gusta, hay gente que no, pero la quinoa tiene muy, muy bajo índice glucémico. Es una de los alimentos como estrella y por eso se considera como un superalimento, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, animo a que la probéis, los que no la habéis probado, que la probéis, y el otro día colgamos, justo esta semana colgué una receta en el Instagram de unas berenjenas rellenas de quinoa con cebolla y tomate. En lugar de rellenarlas con la carne, las hemos rellenado con la quinoa. Han quedado riquísimas. Animo a que la probéis. Mm. Las gratinamos un poquito si queremos añadir un poco de queso, pero están espectaculares. Y la quinoa,
para entendernos, es aquello que parece granos de arroz, pero son redondos.
Sí, exacto.
Como un cuscús, por así decirlo.
Es un cereal y es originario de Sudamérica. Normalmente en Perú y Ecuador es un alimento estrella allí.
¿Y cómo lo debemos de comprar?
Vale, la quinoa la puedes comprar a granel o la puedes comprar en una bolsa como compras el arroz. Yo recomiendo que se lave un par de veces antes de cocinarla, ¿vale? Porque si no da un toque así como amargo, pero limpiarla un poco con agua. Y entonces yo la pongo en una paella con un ajito y un poquito de aceite y la dejo tostar un poquito, ¿sabes? Eso que revuelves un poco. Una vez lo revuelves un poco, pones un poco de agua. Yo la hago así, pongo un poco de agua. Cuando se evapora este agua, vuelvo a poner un poquito más. Y así hasta que tú ves que el granito se abre. Cuando se abre ya se puede comer.
Ah, vale.
¿Vale? Y entonces, bueno, a partir de aquí ya le puedes añadir lo que quieras. Verduras, trocitos de tofu, trocitos de carne, trocitos de pescado y lo puedes aliñar como si hicieras una paella.
Muy bien.
Está riquísima la
guisantes la quinoa. Y el tercero.
Vale, y el tercero, y es el que también puede sorprender, es la soja en grano, ¿vale? La soja es una legumbre también, muy rica en hidratos de carbono y con muy, muy bajo índice glucémico, y no solemos utilizar este tipo de legumbre. Hay muchas personas que no les gustan ni las lentejas, ni los garbanzos, ni las judías blancas. Es un tema que yo voy viendo aquí, pero cuando...
Ya, pero pues entonces ya tenemos un problema, ¿eh?
Bueno, para gustos a colores, ¿eh? Entonces,
bueno, vale, ya,
quiero decirte, si te gusta y ya incluyes las legumbres de esta manera, pues continúa. Y si te apetece probar una legumbre nueva como la soja, la probamos.
Muy bien.
Pero las personas que no suelen comer legumbres porque no les gusta, normalmente nunca han probado la soja. Entonces, yo animo a que lo probéis.
Soja en grano.
En grano. Ajá. No sé si habéis, los que han ido a restaurantes como los japoneses o los chinos suelen haber un plato que se llama edamames. El edamame es una vaina que dentro tiene la soja, ¿vale? Y se suele cocinar con la vaina, ¿vale? Y se suele poner a la plancha con la vaina. Entonces tú te comes el granito directamente de la vaina.
Ah, vale.
Está muy rica y le suele gustar a todo el mundo, incluso a los que no les gustan las legumbres.
Vale, ¿vale? Pues bueno, mira, esto también es, si no lo has probado nunca, es otro reto.
Otro reto. Entonces,
probarlo,
si vamos
claro.
a incluir un alimento, durante este mes, incluir alimentos con bajo índice glucémico, sería incluir alguna legumbre, que puede ser lenteja, garbanzo, judía blanca, y si queremos probar cosas nuevas, guisantes o soja.
Muy bien.
Y añadir la quinoa una vez a la semana no estaría mal.
Muy bien. Bueno, pues este es el reto del mes de febrero. Ya os daremos ánimos y haremos el repaso a final de febrero. Consumir más alimentos con bajo índice glucémico. Hoy hemos hablado de tres guisantes, que es popularísimo, lo conocemos todos. Quinoa y la soja en grano como opciones que si no has probado nunca, pues también es un reto de probarla. Y oye, quién sabe, igual conoces aquí un alimento que te entraña, que te gusta y que no lo conocías. Pero bueno,
claro, muy bien.
Dejamos ahí el reto del mes de febrero. Cristian Didier, como siempre, nutricionista, hablando de salud y de nutrición, los jueves en Herrera en COPE a Lleida. Gracias, que tengas buena semana.
Gracias, Ricard.
Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Doncs apa, tant parlar... Anem a obrir la finestra, com sempre, del Records amb el Joan Bellmunt, i tant parlar aquests dies de les dites de final de gener i tota la història, doncs avui és el darrer dia del mes de gener,
Doncs bé, avui parlarem, a més de les dites, d'un fet puntual, i és que quan Barcelona va créixer, quan es va fer l'Eixample de Barcelona, es va necessitar molta fusta, i la fusta li van portar des de les Terres de Lleida.
Ah,
és a dir, fusta de Lleida per l'Eixample de Barcelona.
No la sabia jo, aquesta.
Pues de tots és sabut que la fusta es conserva i no es corca, és a dir, no es fa malbé, segons la lluna en què és tallada. L'home del camp, el pagès, acostumat com està a mirar el cel, ha fet de la lluna la seva aliada, una companya fidel de la qual es fia. Segons el record popular, tal com ens contà el bon amic Felip Vendrell, el primer bosc que es va tallar al Solsonès per comercialitzar la fusta va ser el bosc del duc, a Riner, que a més es va tallar tot en lluna que calia perquè no es fes malbé la fusta. Això era possible perquè abans els que tallaven els boscos eren els mateixos pagesos, que durant l'hivern tenien menys feina al camp i es llogaven al bosc quan ells podien i la lluna ho permetia. Quan a Barcelona es va construir l'Eixample, la major part de la fusta que s'hi va emprar va sortir dels boscos de Busa, al Solsonès. Aquesta fusta la feien baixar pel riu Cardener, i després pel Llobregat. No hi havia els camions com ara, fins a Molins de Rei. I la darrera vegada que es va baixar fusta pel riu va ser, imagina, l'any 47, per tant, tampoc no fa tants anys. Però aquesta vegada ja només fins al molí del Foix. Que la fusta de l'Eixample de Barcelona va ser tallada en lluna adequada o prova que, anys i panys més tard, la fusta encara s'ha conservat serenya com el primer dia. Quan a fustes, avui s'han de tractar amb productes químics pel corc per tal que no es faci malbé quan està tallada o s'ha de tallar en la lluna pertinent. I l'experiència i la saviesa del món pagès i bosquerol és sinònim de bon fer, d'actuar amb bona lluna, i per això els nostres pagesos, els nostres bosquerols, treballaven amb bona lluna. I la dita d'avui, Ricard, diu: un bon gener, dos mesos li van darrer.
Gràcies, Joan.
Adéu.
Directes cap a la una, busquem la darrera hora informativa, com sempre, des dels serveis informatius, i després la nieve en la COPE fins a les dues amb David Velasco, amb gruixos, amb pistes i amb totes les activitats del cap de setmana.